Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo de Banda Sordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Toni Cardell, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 633 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 23 de novembre de 2025. Ara podríem seguir escoltant una miqueta la música de fons que mos has posat, Borja Rigo, però no, anem directes cap a sumari, quan vulguis, Toni.
Començarem aquest programa 633 de Font de Misteris coneguent les pràctiques, les creences i les curiositats que Damià Carbó va deixar escrites a un llibre molt curiós que ara coneixerem, que s'amaga a les seves pàgines. Al Contes i rondalles de Irene Font coneixerem l'origen d'Aníbal i l'origen del Senyor Blanc. I a la darrera part del programa acabarem de conèixer alguns dels detalls que vos varen quedar pendents la setmana passada de la història del Duende de Zaragoza, que hi ha al darrere. I a continuació, una altra historieta que podríem dir que està relacionada i que podrem titular com A casa do demo de en Jones. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Ib3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Començàvem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on cada setmana mos espipelles una mica la nostra història i també mos dones peu per poder, o no, obrir melons en diferents curiositats. Quan vulguis, Sergio Rigo.
I d'avui viatjam fins a la Mallorca del segle XVI, quan un metge, en Damià Carbó, va publicar un llibre que marcaria un abans i un després en la cura dels infants. Un manual adreçat a comares i madrines, ple de consells pràctics, observacions mèdiques i creences del seu temps. Anem a conèixer-lo en aquest Món Diversos d'avui. Ciutat de Mallorca, l'any 1541. S'imprimia un llibre singular. El seu títol complet era Llarg i solemne. Libro del arte de las comadres madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños. El seu autor, en Damià Carbó, era un metge mallorquí nascut en 1480 i descendent d'una nissaga de cirurgians. Carbó exercia com a metge de la morveria de Palma, institució encarregada de la salut pública, i coneixia de primera mà els problemes que afectaven a la població. Aquest llibre és dedicat a les comares i madrines i volia ser una guia pràctica sobre l'embaràs, el part i, sobretot, la criança dels infants. Segons l'anàlisi de Contreras Mas, en Carbó combinava l'autoritat, els clàssics, Hipòcrates, entre altres, amb la seva pròpia experiència com a metge de Palma. El resultat és un test que ens mostra no només els coneixements mèdics del segle XVI, sinó també la mentalitat i les creences d'aquella societat. Un llibre fet a Mallorca que, 5 segles després, ens permet entrar dins les cases i hospitals del seu temps i conèixer com se cuidava la vida més fràgil, la dels nascuts. El volum s'organitza en diversos apartats. Xerra de l'embaràs i de les cures de sa mare, descriu les fases del part i, sobretot, dedica molta atenció en els primers dies de sa vida del nounat. L'objectiu era clar: donar instruccions senzilles i útils per garantir la salut dels nadons en un temps en què la mortalitat infantil era altíssima. Segons en Contreras Mas, aquest llibre té un valor extraordinari perquè és el primer manual de puericultura imprès a la península ibèrica en llengua romans. Fins en el moment, els textos mèdics circulaven en llatí i quedaven restringits a un cercle reduït d'erudits. Carbó trencà aquesta barrera i publicà un text accessible, escrit en castellà antic, perquè pogués ser utilitzat per gent que no tingués formació universitària. I aquestes pàgines ens mostren un moment clau en la història de la medicina, el pas de la transmissió oral i llatina a un coneixement escrit i popularitzat, posat a l'abast de la comunitat. Quan llegim el llibre d'en Damià Carbó, mos sorprèn la quantitat de detalls pràctics que ofereix sobre la cura del nadó. Alguns mos semblen estranys, d'altres curiosos, i alguns fins i tot sorprenentment moderns. El primer consell és donar a nen acabat de néixer una mica de mel. Carbó assegura que serveix per netejar el cos i facilitar la primera evacuació. Avui sabem que això no seria recomanable, però al segle XVI se considerava un pas imprescindible per començar bé sa vida. També recomana revisar tots els orificis del cos, sa boca, el nas, les orelles, fins i tot l'anus. Cal assegurar-se que tot és obert i funciona correctament. I aquesta inspecció, que sembla gairebé quirúrgica, mostra sa preocupació perquè el nadó respirés i s'alimentés sense problemes. Un altre punt que crida l'atenció és l'ús de les faixes. Segons en Carbó, el nadó havia de ser embolicat ben fort, amb teles que subjectessin braços i cames, perquè els ossos cresquessin rectes i el cos no se deformés. L'imatge d'un infant gairebé immòbil dins les faixes era un símbol de cura i ordre. També hi ha recomanacions d'higiene. Carbó diu que cal banyar en el nen amb aigua temperada mesclada amb una mica de sal, per enfortir el cos i protegir-lo contra refredats. I afegeix que cal netejar-li la boca amb un pedaç suau perquè no quedin restes de llet. Sobre la son, en Carbó assenyala que el nen ha de dormir molt, però no de qualsevol manera. Recalca la importància de posar-ho en la posició correcta i en vigilància constant per evitar accidents. Finalment, alerta contra alguns remeis populars. Diu que hi ha mares i comares que apliquen herbes o ungüents sense criteri, i això pot ser més perillós que beneficiós. Damià Carbó dedica bona part del seu llibre també a xerrar de ses nodrisses. Eren dones contratades per alletar els fills d'altres, sobretot quan sa mare no podia o no volia fer-ho. El metge mallorquí deixa clar que, sempre que fos possible, sa mare havia de donar pit en el seu fill, perquè sa seva llet era sa més natural i sa més dolça. Però si no era viable, en Carbó estableix un autèntic codi mèdic i moral per escollir una nodrissa. Les curiositats d'aquest codi són reveladores, diu. La nodrissa havia de tenir entre 25 i 35 anys, ni massa jove ni massa gran, perquè la seva llet fos forta. Havia de ser sana, de bon color i alegre, ja que se creia que el caràcter se transmitia a través de la llet. En Carbó també advertia de vigilar si la nodrissa era melancòlica, colèrica o massa apassionada, perquè aquestes emocions contagiaven, entre cometes, en el nadó. I també recomanava comprovar la qualitat de la llet fent la prova de deixar-ne caure unes gotes dins l'aigua. Si flotaven, era bona. Si s'enfonsaven, era senyal que era dolenta. un altre detall sorprenent és que en Carbó recomanava controlar la vida privada de sa nodrissa, com menjava, com dormia, fins i tot si mantenia relacions sexuals. Segons ell, tot això podia influir en sa qualitat de sa llet i, per tant, en sa salut de sa infant. Aquestes normes mos mostren fins a quin punt, en el segle XVI, sa criança estava carregada de creences sobre sa transmissió del caràcter i de sa salut a través de sa llet. Sa nodrissa no només alimentava, sinó que era vista com una segona mare biològica. A més de xerrar de la lactància i de les primeres cures, en Damià Carbó inclou recomanacions que avui ens resulten sorprenents, fins i tot pintoresques. Per exemple, adverteix que el nadó no ha de riure massa aviat, no? Considerava que riure prematur era un símptoma de debilitat del cervell i que podia derivar a malalties. I avui ens sembla impensable frenar la rialla d'un infant, però en aquell moment era motiu d'alarma mèdica. També recomanen no moure el nin o nina amb brusquedat, perquè els ossos i les articulacions eren considerats fràgils com a cera. Per això insistia en la importància d'embolicar-lo amb les faixes que han dit abans, mantenir-lo recte i mòbil i gairebé com si fos una peça a modelar. Un altre consell curiós és que el nin havia de ser protegit contra els mals esperits i els ensurts. En Carbó recull la creença que els infants petits podien emmalaltir si eren exposats a crits, renous forts o a la presència de persones considerades impures. Per això recomanava un entorn tranquil i net on el nin no rebés cap impressió dolenta, no? També critica pràctiques populars que encara eren habituals en el seu temps, com fregar el cos del nin amb olis o herbes màgiques. En Carbó les rebutja de manera clara, considerant les supersticions que podien fer més mal que bé. I finalment dona una indicació sorprenent moderna, no? Recomana que els infants tinguin aire fresc i llum i que no s'ofeguin dins les habitacions fosques i tancades. Per ells, l'aire pur ajudava a créixer sans i forts. I aquestes pàgines i d'homes mostren una mescla fascinant de medicina, superstició i observació pràctica. Un compendi, podríem dir, de consells que cinc segles després encara ens sorprenen i ens ajuden a entendre com se vivia la criança a la Mallorca del Renaixement. Que vos pareix?
Aquestes antigues creences, sovint tingudes com a cosa certa, com a cosa, dirien que, científica, i d'altres només com a supersticions i, efectivament, com has dit, antigues pràctiques amb els nounats, podien ser, per exemple, banyar-los amb oli d'oliva i ho feien per protegir la seva pell. També es deia, per exemple, que el primer bany havia de ser amb aigua on s'hagués capolat un gra d'all. I sovint també se li ficava una moneda o qualque peça d'or per garantir la prosperitat del nadó. Bé, a més, després tenim que l'aigua d'aquest primer bany antigament era emprada per fer-se neta sa mare, perquè deien que aquesta aigua servia per llevar el fix i també les possibles seqüeles de l'embaràs i del part, i que, a més, ajudava a tenir la pell en bon color. O també, dins el tema de la superstició, donar-li un sonall de plata per guarir-lo del mal d'ull. I, dins d'aquesta mateixa línia de la superstició, vaig trobar en el llibre Creencias Populares, això diu: matronas y parteras de antaño creían que no conviene lavar la mano derecha del niño durante los primeros meses. Se pensaba que lavándola se borra la línea de la fortuna. Era asimismo una forma de asegurar al niño un futuro de riqueza. I vos heu fixat? Diu de sa mà dreta. I és que, evidentment, si feien coses en sa mà esquerra, és a dir, si eren esquerrans, era una senyal feresta. Jo crec que una de les més curioses podria ser aquesta altra, segons aquest llibre que he citat, d'en Pancracio Celdrán, que en tan poc escrit podria tenir tant per comentar. Mireu això. És tan antigua com curiosa la superstició consistent en vestir de niña al bebé, aunque fuera niño, hasta cumplir 14 años. Se hacía y se hace para engañar al demonio, que prefiere hacer daño al varón, ya que el demonio piensa que a la mujer no es necesario tentarla. También se protegía al bebé envolviéndolo en ropas de su padre para evitar que sea embrujado. Por lo general, los primeros vestiditos no eran ropa nueva, sino usada por algún miembro de la familia para comunicarle el calor y el olor del clan. No se debe vestir a un niño por la cabeza, sino por los pies. No hacerlo da mala suerte. I després, dins de tot això, un altre tema seria el cordó umbilical. L'autor que tu citaves, en Carbó, mos parla de com s'hauria de fer per tear-lo, per tear el cordó umbilical. Diu, traduït, tallar-li el melic quatre dit d'alt i després lligar-ho amb un fil de llana torçada, i això perquè no li faci mal, i damunt posar-li un pot d'oli en cotó i una tela de lli prim damunt, i lligar-ho amb banda d'amplada de tres dits i damunt posar-li aquesta pols. Val. La pols aquesta. I d'aquesta era la pols que deia que s'havia de posar, i més o manco és això. Està extret del seu llibre, que és mal de llegir, per cert, que està escanejat per la Biblioteca Nacional Espanyola. Diu, remei d'aquesta polsa, arrels de celidònia i de sang de drac, circacolle, comí, efuse i mirra, a parts iguals, una dracma de cada, que siguin moltes i subtilment mesclades i que s'hi ha posat aquesta pols damunt la incisió i després el cotó mullat amb oli. I això se fa per llevar-li qualque ventositat que per allà pot rebre el ventre i causar dolor al nin. I això s'ha de fer fins que el cordó caigui. I després de caigut, tenir-ho estret. I si per ventura vessa sang, de totes maneres, posau-hi l'esmentat pols amb pols de fulles de refant sec perquè és molt dessecatiu i curatiu. Que no sé jo aquí, dins aquesta fórmula, la part científica, eh? Més que res perquè hi ha ingredients que són una miqueta estrany, a part d'altres que no he pogut identificar. Que jo no ho hagi pogut identificar no vol dir res, però bé. I segueix. I perquè siguem més informats de les causes, recordem que relacionat amb el cordó umbilical, perquè els nounats se talla el mèlic, és perquè cessa la utilitat per a la qual fou creat, que és la suspensió i lligadura que té amb el llit, així com el llit en la mare pels que li dones. I més encara per l'utilitat que té la criatura pel nodriment que pren de la sang de la mare, ja que pel ramal dues venes i dues artèries per les quals se li du a la criatura la sang nutricional i els esperits. I aquest esperit en el que fa referència, realment, a què deu fer referència? Curiós. I és que, clar, també té tota la seva cosa al darrere, no? Ara estic parlant des del punt de vista de la superstició i creences que també venen de molt antic. El cordó umbilical, eh? Com per exemple, mai podria ser llançat perquè si s'ho menjava un animal, l'infant, amb el temps, es convertiria en un criminal. Així que si un es volia desfer del cordó umbilical, l'havia de cremar. També tenim que Mallorca, llevant des de València, en cas de que el cordó umbilical fos menjat per un animal, el nin acabaria tornant-se loco. I també influïa com es tallava. L'autor diu que a quatre dits s'havia de tear, però hi havia llocs on creien, pel centre de la península Ibèrica, per exemple, que creien que, si era nin, havia de ser molt llarg el bocí que es deixava per fer que tingués una llarga vida. I, en el cas de ses nines, més curt, per fer que fossin esbeltes i buenas mozas. Bé, Si un no vol que el seu nadó sigui poruc, ha de posar a la capçalera del seu bressol el bocí que li ha caigut del cordó umbilical. I també es parlava de guardar un bocí per fer que es convertís en amulet, que, per exemple, se li donava quan es nin, se feia major i s'havia d'anar a fer el servei militar. Clar, no és com ara, perquè de temps ben antics, fins fa... Bé, no hi arriba a fa un segle, anar a fer el servei militar volia dir la possibilitat, una possibilitat real d'anar a la guerra. I clar, qualsevol ajuda era bona, no? I en el País Basc, com a amulet per protegir-se contra el mal d'ull, precisament es duia penjat del coll un bocí d'escordó umbilical. Que el que no podia dur de cap manera seria nedant, clar, perquè per lògica no en tenia de cordó umbilical. Bé, perdoneu, s'ha acudit. M'esteu mirant-me així. Però, no, però, a veure, ho he fet ben i bé, perquè dins aquesta mateixa línia, no?, tindríem el que es guardaria a Roma. Que no sé si, no sé d'on ho vaig treure, això. Jo crec que és del llibre La Llegenda Dorada. Però el que tindrien guardat a Roma com a relíquia seria, clar que sí, el cordó umbilical del bon Jesús. I dins tot això també es creia que si paties d'oftalmitis, inflamació dels ulls, i deixaves el cordó umbilical amb aigua durant 24 hores i després utilitzaves aquesta aigua per fer-te net els ulls, deien que t'anava bé. Jo no ho faria, de totes maneres. O, per exemple, un bocí de cordó umbilical de bessons servia per fer reaccionar a un que està a punt de morir. També servia perquè qui el dugués, aquest cordó umbilical d'un bessó, i del que no pogués ser ferit de bala, i també, això me va cridar moltíssim l'atenció, per apagar els focs, que això no entenc com ho volíem fer. Bé, és que només el tema del cordó umbilical ja veus que és ben interessant. De fet, els antics, que com hem vist, el guardaven perquè deien que et podrien protegir, i no ho sabien ben bé. Perquè ara ja sembla demostrat, de per tot, que les cèl·lules mare del cordó umbilical són boníssimes pel tractament de, per exemple, leucèmia i de diferents tipus de càncer. És curiós. Bé, és cas que ha estat aprofundint dins el món de les antigues supersticions i creences dels infants nounats, i la veritat és que hi ha una quantitat de coses molt curioses, molt interessants. També n'hi ha, clar que sí, que donen molt mal rotllo, però no hi ha temps per més. Ja farem un programa dedicat a un grapat de programes dedicats a tot això, perquè, ja dic, és tot una font de misteris. Així que ara, petita pausa i tot d'una, continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque rondalla, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com us dus per avui?
Bé, per avui, parlant de naixements, d'ajudes al part i semblants, jo crec que podríem contar la suposada història d'Aníbal el cartaginès, que, a més, la podem relacionar amb el que vares contar tu fa poc, Xema, referit als sillencs i els cartaginesos per d'haver del segle III abans de Crist. Ho vares contar quan parlàrem d'en Vinimelis, però, clar, hi ha una història, una llegenda vinculada i crec que pot ser adient amb el que heu estat comentant. I és que aquest Vinimelis, Joan Vinimelis, polifacètic mallorquí del segle XVI, que va deixar escrita la seva nova història de Mallorca i de les islas adjacentes a ella, com vares dir, ens va deixar escrit que per d'avés l'any 249, abans de Crist, els mallorquins es varen empipar amb els cartaginesos que vivien aquí i que per això es varen ajuntar els mallorquins per lluitar contra ells. Aquells habitants de les coves, nus i només amb les seves fones lluitant contra aquella gent, diguem que civilitzada, fent, segons en Vinimelis, molt de morts, probablement perquè els de Cartago no esperaven aquest atac intern. No esperaven que els hi poguessin atacar des de dintre. Ells estaven preparats per un atac des de fora les illes, un atac provinent des de la mà. Però no va ser així. Diu, i com en esto hallasen los mallorquines poca resistencia de los cartagineses, cobraron tanta bravura que después repartidos en diversos lugares arremetieron con toda la multitud, desnudos en carnes y armados de hondas y zurrones llenos de piedras de plomo, que era su arma con la honda para destruir abiertamente las estancias cartaginesas de la ribera del mar. Fue tan espantosa la tempestad y lluvia de las piedras que echaban que no las detenía cosa alguna en donde llegaban, y con tal furia e ímpetu porfiaban en esto que después de quemadas la mayor parte de las defensas, convino mucho y fue cosa expediente que los cartagineses se retirasen a sus bajeles y se hicieron a la mar, quedando casi todos los reparos destruidos y derribados, sino fueron algunos pocos lugarejos de mayor población, y huyéndose los cartagineses por valles y otros barrios se pudieron de esta manera defender de aquella furia popular y gente tan diestra y esforzada en el pelear. Això crec que ja ho comentaràs tu, Xema, però segons això, els cartaginesos haurien estat derrotats i fets fora pels mallorquins que sortiren de les coves per enfrontar-se als poderosos. Però ara ve l'altra part que té relació amb el que dèieu de parts i de naixements. I és que ens diu en Vinimelis que per mort d'aquesta disputa, els governants cartaginesos varen enviar alguns vaixells cap a les illes al Mícar, del que diu que era de la casta i descendència dels barcins. I els va enviar per tal que ell, amb la seva capacitat, bon fer i experiència, tractés de tranquil·litzar els mallorquins rebels, perquè els de Cartago els hi convenia molt el tenir confederació, comerç i bona correspondència amb les Illes Balears, pels seus intents i traces que duia ja d'entrar cap a la península Ibèrica. Arribà a Milcar a Mallorca, d'avés l'any 248, abans de Crist, i un pic aquí els tractà amb tanta sagacitat i estima que dins el mateix any guanyà a tots, aconseguint les seves voluntats, i finalment tingué d'ells tot quan volgué. Diu en Vinimelis que altres autors afirmen que a Milcar s'havia casat amb una senyora, diu, espanyola, de bona família i gran bellesa, que per cert diu que, sin decir esto, es el nombre de ella por cuanto iba y venía de Mallorca a las fronteras de España, de quien ya él había ganado también las voluntades. Així que ens quedem sense saber qui era ella. Però el cas és que, després d'alguns mesos, partint a Milcar amb l'esmentada senyora d'Espanya per residir a Mallorca als anys 244, abans de la vinguda de Crist, Nostre Salvador, duent-la en cinta, arribaren o passaren primer a l'illa Trícada, o Tríqueda, que diu que al segle XVI ja s'anomenava Cabrera, que hoy llaman los nuestros Cabrera. distant 12 milles de l'illa de Mallorca, on hi havia el temple dedicat a Juno, com ho diu Estrabó, que els gentils tenien i veneraven per a bocada dels naixements segons podem treure, o diu Vinimelis, clar, de l'Adrià de Terenci, quan fa invocar a la deessa Juno amb aquestes paraules. Juno Lucina, dona'm ajuda, protegeix-me, t'ho prego. I estant aquesta senyora en aquesta illa per la gran devoció que tenia a la deessa Juno, li va néixer un fill, el qual varen anomenar Aníbal, del mateix nom del seu padrí. De qui se seguiren i es contaren després grans gestes i empreses en el món. És a dir, segons aquest text de Vinimelis del segle XVI, basant-se en altres anteriors, tindríem que en Aníbal, el cartaginès, s'hauria nascut a la Trícada, per davés l'illa de Cabrera. I és que també, parlant d'aquesta illa Trícada, diu que els antics són anteriors al segle XVI, de fet ho diu pels historiadors romans, i d'aquesta Trícada l'anomena directament Patre d'Aníbal. Diu unes paraules en llatí que volen dir a 12.000 passes de distància hi ha Cabrera, perillosa per als naufragis, i prop de la regió de Palma en parla mallorquina. I Trícada, la Patre d'Aníbal. I ja, per acabar, diu que el mateix Plini ho amplia basant-se en l'obra de Rebuts Gentis Hispaniae, que traduït diu «En el temps que l'illa Trícada, propera a les Balears, nasqué Aníbal d'Amílcar, aquest que amb la grandesa dels seus fets va omplir tot l'orbe de la terra amb la fama del seu nom. Quasi res». I com a curiositat, diu Vinimelis que aquest Amílcar tingué després d'Aníbal tres altres fills, Asdrúbal, Magó i Anó. I també diu que els espanyols que seguiren aquesta senyora, la dona d'Amílcar, per habitar en aquesta illa, li varen dur un grapat de conills en unes cistelles, per tal que es poguessin reproduir i no li faltés menjar. Així que els s'amollaren i es varen quedar en aquesta illa Trícada. I clar, aquests animals efectivament es varen reproduir de tal manera que aquesta illa, a prop de Cabrera, va deixar de ser anomenada Trícada. Va abaratar el seu nom per començar a dir-se Conillera. Sí, això hauria donat joc a que Conillera tingui aquest nom, si el suposat i llegendari naixement del gran Aníbal, el cartaginès, fos també l'origen del nom de Conillera. Per associació, m'agradaria, si hi ha temps, jo crec que sí, una que té certa relació. Està estreta del llibre Mitos i Leyendas del Mar, editat per Editorial Oceano el 2002, i més o manco ve a compte tal que així. Cap al segle V de la nostra era, els bascos vivien entre el pasturatge i el conreu del seu territori, verd i fèrtil. Era un poble alegre, hospitalitari i molt treballador. Les seves famílies s'agrupaven en comunitats sota la direcció d'un consell d'ancians que, mogut per un gran sentit de la justícia, l'administraven de manera paternal. En conjunt, totes les gens del poble semblaven felices. Ni desitjaven res ni temien ningú, ja que les altes muntanyes feien de barrera inexpugnable que els protegia de qualsevol atac. La mà, furiosa de vegades o tranquil·la en altres, s'estenia entre els penya-segats, cales i platges, i era una font inesgotable d'aliments i de riquesa. La pesca era el mitjà de vida de molts d'ells. Un dia de matinada, a l'abadia que forma en el Cantàbric, el cap de Gonya amb el cap de Machichaco, els pescadors, que traien les seves barques per començar la seva feixuga feina, varen veure sorpreses que un naví li s'aproximava a tota vela. Mai no havien vist un vaixell tan gros i amb tantes veles que anava avançant cap a la petita cala on desembocava un riu caudalós i tot indicava que tenia problemes. Els pescadors s'atracaren, alarmats, per impedir que s'enfonsés. Criaren amb la seva llengua, sense ser compressos, fins que el pilot maniobrà per ancorar el lloc menys perillós. Ràpidament, els pescadors botaren barques a l'aigua i es dirigiren a aquell estrany vaixell. Una vegada allà, varen veure que a dins hi viatjaven uns homes que semblaven gegants, amb els cabells rossos i la cara molt cremada pel sol. Aquests homes baixaren amb molta delicadesa a una dona que estava embarassada, la que acomodaren al fons d'un dels bots. Els pescadors varen tornar a terra acompanyant aquella estranya gent. Ajudaren a desembarcar la dama i, una vegada al poble, les seves dones oferiren als visitants menjar, rebeixuta i llits. A poc els forasters perderen la por als seus anfitrions. La suavitat del tracte i la delicadesa dels seus oferiments els van fer entendre que havien arribat a un port amic. Muntaren tendes, col·locaren els seus baguls i varen mirar d'entendre-se amb ells. En molt pot dia regnava ja una gran compenetració entre tots, de manera que tant les doncelles forasteres com les dones del poble es varen agrupar al voltant de la dama estrangera per ajudar-la amb el part. Però encara que la dama aprenia amb una rapidesa sorprenent aquella nova llengua, cada dia estava més pàl·lida, més trista i més malalta. I per això, al cap d'unes setmanes, només podia donar les gràcies amb la mirada a tots els qui es preocupaven per ella. Finalment, una nit es produïa el part. La dama, amb les seves mans blanques agafades a les aspres mans d'una vella partera del poble que li murmurava paraules d'alè, va tenir un nin. Però per a ells no era un nin qualsevol, sinó un bebè ros, blanc i amb els ulls tan blaus com els reflexos de la mà. Aquell nin va néixer sa, i les doncelles forasteres llançaren crits de goic, i aviat els homes també les seguiren. Per la seva banda, la gent del poble, contagiats de l'alegria, ballaren i votaren. I gairebé sense paraules, i a la remor del bon cor de la vella partera, aquella dama rossa va contar la seva tràgica història. Venia de Dinamarca, un país gris, trist, guerrer i bàrbar. El seu pare, el rei, havia disposat casar-la amb el príncep d'una altra nació veïna. En veritat, un home salvatge, sanguinari i cruel, que duia penjades de l'arçó del seu cavall als caps dels seus enemics per veure en els seus cranis buidats l'hidromel de la victòria. Però ella havia donat al seu cor un cavaller que, encara que sense sang reial, no sabia de venjances cruels i bevia el vi en vasos de plata, amb un cornet i tranquil. Assabentat, el rei va tancar el cavaller a les fosques masmorres d'un castell. Una nit en què el cel furiós semblava aixafar a la terra, la princesa, acompanyada d'un altre cavaller aliat, va poder reunir-se amb ell i casar-se en secret. Varen passar els mesos i el pare, desconfiant de la seva filla, va manar degollar el cavaller a la presó. A la matinada de l'endemà de l'execució, uns amics fidels varen treure la princesa del palau i, fingint ser pirates, varen embarcar dirigint les veles lluny d'aquella terra. Així va ser com varen arribar a les costes de Bascònia i, en veure l'aigua transparent de la desembocadura del riu, la princesa va exclamar «Mundo aqua», que vol dir «aigua neta». Des d'aleshores, i en sentir el relat de la princesa, la gent del poble va anomenar aquell lloc, i en el seu honor, Mundaqua, que avui es conserva amb el nom de Mundaka. Quan la princesa va acabar de parlar, el nin s'havia adormit. Totes les dones varen anar a veure'l i els homes varen començar a anomenar-lo Haunturi, el senyor blanc. Segons s'anava creixent, la seva simpatia i la seva bondat varen guanyar el cor dels bascos. La seva bellesa, talent, cultura i dots de comandament que va heretar de la seva mare varen ser tals que conquistaren l'admiració de les gens, que no varen dubtar a elegir-lo com a cabdill. Per això, Haunturi va ser el primer senyor de Biscaya.
I d'entre d'altres, ha citat el cap de Machichaco, que et suposa que seria per on hauria succeït aquesta llegendària història. Però d'una cosa a l'altra, perquè també era el nom que tenia un vaixell, el Cabo de Machichaco, que era un vaixell fondejat a la badia de Santander, que duia, entre d'altres, a les seves bodegues, àcid sulfúric i dinamita, i que el 3 de novembre de 1893 es va calar foc i que va explotar. Va causar d'haver 600 morts i bé, un bon grapat de ferits, i crec que la catàstrofe en temps de pau amb més víctimes mortals en temps moderns. No sé si vàrem arribar a parlar d'aquest cas amb en Juanjo Galiano, que per cert deu fer com a 10 temporades que no el tenim a Font de Misteris parlant de vaixells, que és un tema que domina molt, també en Juanjo si li posam remei en això. I per altra banda, amb això d'en Aníbal, que deies, també hi ha qui vol creure que sí, que hauria nascut a l'illa Conillera, però no a la Conillera de devora Cabrera, que deies que comentava en Vini Melis, sinó que hauria nascut, segons alguns, a la Conillera Ibisanca. I hem estat parlant de Cabrera i també del segle V de la nostra era, i doncs sembla que allà, en aquell temps, hi havia un ben curiós i també sorprenent monestir. Però sí, aquesta seria una altra història. I doncs res més que afegir per part meva. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
I ara crec que canviem completament de registre, com també ja és habitual. Mos anem amb tu, Borja Rigo. Crec que tornes amb històries de follets, barrugats o dimonis, bollen, no ho sé, quan vulguis.
I doncs, si la setmana passada, quan vàrem estar parlant del Duende de Zaragoza, un cas poltergeist de l'any 1934, vaig deixar enrere un detall molt simpàtic, que resulta que quan una de les vegades que la gent se va reunir a la cuina on passaven els fenòmens, i doncs, hi havia un bon grapat intentant entendre el que passava, i doncs se va demanar en aquella veu si era capaç de saber el número de persones que ja se trobaven. I aquesta veu va dir que eren 13. I d'entrada se va pensar que s'havien equivocat, ja que en principi només eren 12. Però resulta, i això és lo fantàstic, que una de les dones presents estava embarassada. I no ho havia dit a ningú encara. Però avui vull anar més enllà, o més enrere, millor dit, vull parlar d'un cas semblant anterior i que crec que també està bastant oblidat. M'estic referint a la casa del dimoni d'Anyons, a Corunya, a Galícia. Els primers documents oficials referents a la història de la casa del dimoni d'Anyons són obra del periodista Prudencio Landín. Conta que l'any 1900 una dona, na Juliana, havia fet una col·lecta per rememorar a l'església l'aniversari de la mort del seu marit, perquè no haver-ho fet en el seu moment, tal vegada aquell fos el motiu dels fenòmens estranys que ja estaven passant en aquella casa. Resulta que, en posant el corrent en el rector Combarro d'aquells pensaments, aquell no li va fer massa cas. Només va recomanar a sa dona que passat sa nit ben acompanyada, tancada per dins i per de fora de sa casa, i res més. Lo més sorprenent, però, és que el l'endemà, l'home que havia passat tota la nit en companyia de na Juliana va demanar insistentment que, per favor, se beneís aquella casa. Sens dubte, aquella petició tan inusual va fer canviar d'idea en Combarro, que va començar a prendre's molt més seriosament d'aquella història. De fet, aquell mateix dia va anar a sa casa per beneir-la i va succeir una cosa estranya. Mentre ho feia, atenció, li va caure en els peus una pedreta, que en Combarro no va dubtar a recoll. Poc moment després en va caure una altra. Lliscat una estona, ni més ni manco que es mànec d'un paraigo i es pal d'una balança romana. És trist que, per acabar d'espantant els presents, ningú sabia que se trobassin dins la casa. En Combarro, sense tenir ni una mica de ganes, se va veure obligat a tornar en aquella casa inquietant. I va tornar per llegir el testament del difunt. I atenció, mentre ho feia, en aquella cambra tancada on se trobava, hi varen caure, no una vegada, sinó diverses, grapats de patates. Un fet que, sense cap dubte, va espantar terriblement el capellà Combarro. La premsa, en el pas dels temps, va començar a fer-se ressò dels successos, aportant fets com els següents. Caen piedras en distintas direcciones. Se elevan los tizones del fuego y otros objetos varios. Caen patatas colocándolas unas sobre otras en forma de pirámide. Se mantienen en perfecto equilibrio. De un armario cerrado salió el poste de una balanza romana. Se sienten silbidos agudos y estridentes. Se percibe el ruido de los golpes con frecuencia recibe la pobre anciana, que es arrastrada por los cabellos y a veces por una cuerda invisible, que invisiblemente le atan al pescuezo. No hace muchos días recibió con un zapato tan fuerte golpe que quedó sin un diente. Cuando quiere andar, siente que una fuerza oculta la detiene. Con los pañuelos y otras prendas de vestir se forman bolas también hechas que no hay posibilidad de deshacerlas. Ja a la segona dècada de James Vint, de segle XX, mos topam amb la figura de Ricardo Sánchez Varela, que se va interessar molt per aquests successos, fins al punt d'intentar recompondre la història a partir d'entrevistes amb els principals testimonis que va poder trobar. Va parlar, per exemple, en el ja esmentat rector Combarro, molt envaït, que va portar, entre d'altres, atenció, les línies següents. Diu: supe que la entidad revolvería el fuego y los muebles de la casa. Le tiraba por los pelos, le escupía en la ropa y ensuciaba la harina cuando estaba amasando. Dejaba vacíos los huevos sacándoles todo su contenido por un pequeño agujero y llegaba a rascarle el cuerpo y ejecutar acciones inmorales que revelaban la malicia de su autor. En Ricardo Sánchez va tenir també a parlar amb un altre home que va poder acostar-se de primera mà al fenomen estranyíssim de la coneguda casa del dimoni. Ens referim en el farmacèutic d'aquell lloc d'on Severiano Messias. Va narrar haver viscut fenòmens realment esglaiadors dins l'immoble. Va contar, per exemple, que la seva primera visita, tant ell com els seus acompanyants, van poder contemplar atònits com plovien pedres dins les habitacions, sense que, per descomptat, cap ésser humà fos responsable d'aquell despropòsit. També van contemplar, de la mateixa manera que hem dit fa un moment, com apareixien patates del no-res. De fet, aparegué davant d'ells un paner ple cap avall, suspès a l'aire i ni un sol dels tubercles se va precipitar en terra. Segons el rector Combarro, així ho refereix a una carta, aquell fenomen va desaparèixer, se va desfer en el moment en què els habitants de la casa la van abandonar.
I doncs seria més o manco semblant en el cas del duende de Zaragoza, on també se suposa que quan varen abandonar la casa, na Pasquala, s'hauria acabat, se suposa, el problema, no és així?
Sí, llevat d'aquest cas de na Pasquala, aquella babeta d'aquell ésser encara sonava, quan ella no era. Aquí no sabem si quan hi havia ningú plovien patates, que crec que és el detall més significatiu de tota la història.
Jo puc dir que els va donar un patatús, no? A les patates.
I de, jo crec que amb això fins a la darrera petita pausa.
IB3 Ràdio és història.
Foi Montero. Intenta'l.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que és meu cas. El meu cas també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que heu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I avui, amb això que en Sergio mos ha estat contant del doctor Damià Carbó i els seus sorprenents estudis damunt l'embaràs, la lactància i els primers mesos dels nadons, m'ha fet recordar una curiositat, tràgica curiositat històrica. El fet, fins no fa tant, de l'elevadíssima mortalitat de les dones per mort del simple fet de donar a llum. Clar, no sabia ben bé què podia ser el que passava, quin motiu devia haver, perquè aquell procés natural tan sovint originava unes febres que acabaven en sa vida de la mare, no? I d'un científic, Ignaz Semmelweis, es va preocupar d'aquesta qüestió. Fins a mitjan del segle XIX, sovint en els hospitals, els anomenaven les cases de la mort, i també es deia que sempre feien mal olor, que podien. Que a dia d'avui això és impensable. Però els anomenaven les cases de la mort perquè hi havia més morts en els hospitals que en els domicilis. I sabeu quin era el problema? I de la manca d'higiene. Una cosa tan òbvia, però que no fa tant, de fet, quan varen néixer els repredrins de molt d'algun dels que mos estàu escoltant, encara això no es tenia present. Eh? És molt fort, això. Amb el que això significa, perquè era mort i patiment. Fins que a un món on encara no es coneixien els gèrmens, aquest home, en Semmelweis, amb una observació va tractar de posar-hi solució. Ell se'n va adonar que en el seu hospital, a Viena, com a tant d'altres, la mort feia aparició de manera sobtada, amb unes estranyes febres. I se'n va adonar perquè en aquell hospital hi havia dues sales dedicades als parts. Una estava atesa pels metges i estudiants de medicina, que en aquell temps eren només homes, i l'altra per a les parteres, per a les comares. I es va fixar en que les morts després del part a la sala de les comares era com a mínim 3 vegades inferior que en el dels homes. I clar, ja hi volia saber per què. Una de les seves idees va ser que podria ser que els homes eren una mica més bèsties que les dones a l'hora de tractar els pacients i que això podria influir, que això els feia patir aquelles temudes febres, les febres puerperals, però no semblava que era això. Un altre dels motius que va pensar va ser que cada vegada que moria una d'aquestes dones per febres, un capellà anava per la sala fent tocant una campaneta. I clar, imagineu un hospital a la primera meitat del segle XIX i un capellà amb la campaneta anunciant una mort. I ell, en Semmelweis, va pensar que, clar, que aquella manera de ritus els hi feia agafar tanta por que desenvolupaven aquelles febres i per això era que morien. Però un pic que el capellà va deixar de dur a terme aquest morbos ritus va comprovar que aquell índex de morts era el mateix. Clar, no trobava quina podria ser la causa fins que per observança la va trobar. L'any 1847, un company seu, fent un estudi post-mortem, estava tallant el cadàver, es va fer una ferida, es va posar malalt i va morir. I ell se va adonar que eren els mateixos símptomes que els de les dones amb aquelles febres. I va pensar, a menys si serà que els metges que han tractat en cadàvers duen amb ells a la sala de parts aquelles que ell va anomenar partícules cadavèriques. I efectivament, quan no hi havia absolutament cap mesura higiènica de cap tipus, bé, l'enribés, perquè sovint fins i tot duien bocinet de can aferrats a ses bates, als metges, i va determinar que efectivament aquest devia ser el problema i que ses matrones tenien de diferències amb els metges que elles no anaven a ses xales de dissecions. I quina solució podia haver? I d'alerta que sembla, aquesta va ser la primera solució que se va donar i tenguda com a possible fa 150 anys. Cada cert temps, els hospitals havien de ser esbocats i tornats a construir. Però, clar, en Semmelweis pensava que no feia falta tant. Simplement va posar un lletrero. Rentis ses mans. I és cert que, fent-li cas, la mortalitat a les sales de part en un no-res varen baixar del 18 en el 2%. Però ell el tenien com un foll, com un sonat, i li agraïren la seva feina, acomiadar-lo de l'hospital, i a més el pot temps li varen ingressar a un hospital psiquiàtric, on el varen apallissar, el varen posar una camilla de força, i el varen tancar una fosca cel·la on va morir 15 dies després. Ja després va passar el temps, i en Pasteur, en Lister, en Koch i d'altres varen aprofundir en tot el que ja va preveure, i va fer que tinguéssim el futur que ell volia, perquè una de les seves darreres anotacions, segons un article de la BBC.com, edició en castellà, va ser: «Cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade, imaginando ese futuro feliz en el que la infección será desterrada, la convicción de que ese momento tiene que llegar inevitablemente tarde o temprano, alegrará mi hora de morir». No va provoure una mena de Galileu del segle XIX, aquell que deia que la Terra no era el centre de l'univers, i l'altre que deia que la mort era per mort de sa falta d'higiene. Tots dos van ser tractats com a locos. Tots dos foren denostats pel científic del seu temps. I no fa que pensar que tal vegada el que avui tenim com a dogmes pot ser que d'aquí no molt es demostrarà que algun d'ells eren un error, o el que és pitjor, una mentida, una bolla, una enganyifa, i a més a consciència? No ho sé. Crec que ja n'hi ha de casos actuals, però això només són les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i Vetres Ràdio. I ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I damunt del tema que hem estat tractant, crec que mos encaixa aquest fragment de poesia d'en Marià Vian Gómez, que diu: «Neix l'home entre treballs, i el mateix naixement és risc de mort. Sent penes i turments d'entubí. I ja en l'inici mare i el pare el consolen, de fet, de ben escut. Així com va creixent, el sostenen tots dos, i també sempre, amb actes i paraules, s'esforcen en animar-lo i conhortar-lo de l'estat humà. Cat servei més plaent no fan els pares a la seva prole. Però per què dar a llum, per què mantenir en vida qui d'aquesta després cal conhortar? Si la vida és desgràcia, per què la feim durar? Intacta lluna, aquest és el mortal estat, més tu no ets mortal, i potser poc t'importen els meus mots». I dir la mateixa línia d'en Joan Manel Serrat, de Parto. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, i fins la setmana que ve.
Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo, salpicar en niñez en la dejadez de su balanceo. Si la viese usted frente al café jugando...